9:24, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb Sam Abrams i Domènec Miquel. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Abans d'entrar a l'estudi parlàvem del conseller de Sanitat, Boi Ruiz, que tants titulars dona a la premsa aquests dies, sobretot perquè hi va apuntar la possibilitat que els ciutadans, a partir d'un determinat nivell de renda, hagin de contractar obligatòriament una pòlissa per accedir a la sanitat, opinió que després va matisar el mateix govern, dient que no era exactament els plans de futur que tenien, però vaja, ja ho he dit en altres ocasions, tenim aquí un batibull amb la sanitat. El Sam deia que era un problema gramatical tot plegat, jo no sé exactament d'on ve aquest problema gramatical, Sam.
El problema gramatical és que el senyor Ruiz, o potser un problema de lèxic, el senyor Bo Ruiz no entén la diferència entre la primera persona del plural, nosaltres, en les seves tres possibilitats i els fa servir indistintament. Una cosa és el nosaltres, que inclous un agent i ets un plural, diguem-ne, un cooperatiu.
Sí, l'altra cosa,
sí. L'altra és el nos majestàtic, que és, diguem-ne, parlar en representació de la teva persona, que és més que una sola persona, és moltíssim, i després hi ha el nosaltres, que és parlar en nom d'un govern. I aleshores jo crec que aquest senyor el que li passa és que barreja aquestes coses. I ell, ahir, unilateralment, estava parlant de a mi em passa pel cap tal cosa, que nosaltres acabarem fent tal i que qual. Però era una opinió personal. Però com que ho expressava en primera persona del plural, es va confondre el nos majestàtic amb el nosaltres del govern. I aleshores per això va sortir el desmentit. No, 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 aquest senyor, això són elucubracions. I esclar, Boi Ruiz té un problema gravíssim amb la premsa, que és que no sap callar. És a dir, barrina en veu alta. I jo crec que hi ha moltes persones que fan això, és a dir, que no saben reflexionar en veu baixa o en silenci, sinó que necessiten un sparring, que algú els senti el que han de dir i ells necessiten sentir-ho. I aquest senyor és així. I des que ha començat la legislatura, cada vegada que allò mete la pata, sempre és en el mateix sentit, que era una reflexió personal que semblava per als nosaltres que era una reflexió en nom del govern, i després els desmentits, i després les opinions creuades, no sé què, no sé quantos. És un problema gramatical, ho veus?
Domènec, això sí, ens dona molts titulars, els periodistes. Això
sí, el que passa, desgraciadament, és que això, per exemple, ja existeix a Holanda. I per tant tampoc està parlant sobre el buit ni tampoc s'està inventant res, sinó que l'única cosa que està fent és una reflexió, sí, de que en altres països ja es produeix aquesta situació i que potser s'haurà d'arribar en aquesta situació, i per tant això és el que causa, diguéssim, una mica més d'alarma. És a dir, tot aquest model que havíem mitificat i tot plegat, doncs, si realment és tan insostenible que s'hagi de passar, doncs, en aquestes altres coses. Que per altra banda, a veure, si ho hem dit aquí moltes vegades, si el model català, diguéssim, no està col·lapsat moltes vegades, a veure, si Sant Cugat hauria de tenir tres caps i en té un i mig, i doncs i no passa res, és justament perquè hi ha una quantitat de gent que ja té mútues privades i ja va la mútua privada, i ho soluciona d'aquesta manera. Vull dir que tampoc és tan extraordinari el que està dient.
El que passa que parlem d'uns països com Holanda o Suècia amb un nivell de renda molt elevat comparat amb nosaltres, que per tant probablement per un segment de la població no els suposa gran cosa, però clar, nosaltres ara començar a aplicar això, tot i que anés per les capes més altes, implica un recàrrec que, vaja, no sé si en aquesta situació econòmica ens ho podem començar a permetre com a societat, però vaja, no sé com ho veuen.
Jo, a més a més, hi ha una qüestió, diguem-ne, paral·lela, que a mi em preocupa molt, que és el sistema, per exemple, de la Seguretat Social dels Estats Units, tal com està muntat, Obama ho està intentant canviar, però la filosofia és, mentre el treballador sigui actiu, que costegi la seva seguretat i la seva qüestió mèdica amb assegurances, amb el qual els treballadors ja tenen enteses amb empreses, etc, etc, i tenen cobertura. I moltes empreses, quan anuncien el lloc de treball, diuen que ve amb una assegurança mèdica de la companyia tal i que qual i no sé què. Amb el benentès que quan tu et jubiles, és l'Estat que s'ha d'encarregar de tu, perquè tu, diguem-ne, ja no et vals. I aleshores tenen una jubilació molt digna. I uns sous que estan molt bé. Jo recordo, al meu pare no li va faltar mai de res, i a la meva mare tampoc, i els meus avis tampoc, vivint d'aquella seguretat social al qual havien pagat tota la vida. Molt bé. A Espanya, la idea és, tal com està, la idea és cuidar el treballador actiu, que tingui de tot, perquè és actiu, i després una mica les pensions i tot això és una mica una trampa i una misèria el que cobra la gent. I aleshores l'Estat s'encarrega fins a un cert punt, etc. És clar, ara volen pujar les pensions i és la tensió, diguem-ne, és el punt de vista que hi ha hagut en els últims anys. Molt bé, doncs escolta, si aquest sistema ha de mantenir el treballador en actiu, ha de donar unes pensions i cuidar la gent que no pot, això vol dir una diferència radical al que era el sistema de la seguretat espanyol aquí, saps? I a més amb el canvi de nuclis familiars, que els vells no viuen amb els fills i no se'n surten tots plegats, etc., és clar, es creen altres necessitats. I això vol dir un increment de despesa que s'ha de finançar d'alguna manera. Vull dir, no es pot anar cada dia demanant la lluna amb un cove.
No, i també el model aquest de que, a veure, abans les persones dependents si vivien a casa, però la dona, diguéssim, estava a casa, sempre hi havia un cuidador, diguéssim, de forma permanent, que requeia normalment, diguéssim, evidentment amb la dona, no? Però en el moment en què la dona treballa i que, per tant, encara que els avis puguin viure, diguéssim, a la casa, és impossible. Aquest cuidador no hi és, no? I per això, diguéssim, s'ha hagut d'arribar a reconèixer aquesta realitat amb una llei de dependència, no? Sí, és una altra cosa, és pressupostar-la, bueno, donar-li, diguéssim, allò, un recolzament financer perquè es pugui complir, però és el reconeixement d'una realitat que hi ha, no?
Sí, el que passa que jo trobo que és una enganyifa imperdonable aprovar una llei sabent que no tens el pressupost, i se sabia perfectament d'entrada que allò era altra vegada demanar la lluna amb un cove i que no hi havia el finançament. No és que van aprovar la llei amb els dinerets a la mà i després es van trobar amb la crisi, que no. Ja d'entrada no ha funcionat mai aquesta llei. I allò que dius, home, això és com una mena d'insult justament a tota aquesta gent que té un greu problema de dependència.
Sí, sí. De totes maneres, amb això que dèiem de les pòlisses privades, el que sí que queda clar és que les pòlisses privades el que no cobreixen és la despesa farmacèutica, eh? O sigui, cobreixen la despesa sanitària, d'hospital, de metge, això, però no la farmacèutica, eh? Dic perquè això també és una cosa que s'ha de tenir en compte.
Sí, però la despesa farmacèutica, tal com van, es reduirà d'una manera dràstiquíssima, l'atur incrementarà.
No, a veure, en aquests moments el número de receptes que fan els metges de Catalunya és de 150 milions l'any. Poca broma, eh?
I comparat amb fa 10 anys, no recordo ara la xifra, ha augmentat una barbaritat.
Sí, sí.
És a dir, que la despesa ha anat augmentant progressivament sense ningú que digués, escolti, anem bé.
Sí, perquè, a veure, hi ha una cosa que ningú vol afrontar, que és que el model de societat ha canviat. La famosa cultura mediterrània, tan saludable, d'alimentació, d'esperit de vida, etc., tot això està passant aigües avall. Acabem de parlar-ne dels grans canvis de l'estructura familiar, que no hi ha la tieta o la iaia a casa per fer tots els dinars de tothom, etc., etc. La migdiada ja no es fa, hi ha tota una sèrie de qüestions de canvi de models de vida que afecten a la població, i la població està més estressada, està més esforçada, etc., que mai, amb el qual això produeix altres malalties. M'agradaria tenir les xifres sobre la quantitat de gent per motius relacionats amb la depressió han acudit a la Seguretat Social, i la quantitat de receptes que s'han fet, doncs, per tranquimacins i per valiums i per coses d'aquestes, per anar tirant i ser mínimament funcional, que m'ho expliquin.
No, i per una altra banda, perquè qualsevol persona que vagi a la Seguretat Social ha de sortir com a mínim amb una recepta. Si no surt amb una recepta ja no està content, eh? Vull dir, no. Per això, diguéssim, és que de vegades et trobes amb coses d'aquestes sorprenents, no? Bueno, fer una revisió mèdica, vas als anàlisis i pregunten, vostè quina medicació pren? No, jo no prenc res. I se't queden mirant, com, no prenc res? No prenc res, jo, vull dir, escolti, en principi, vull dir, no...
Gràcies a
sí,
Déu.
Sí, sí, no en tinc cap necessitat.
Doncs ara li arreglarem.
Sí, exacte. No?
I llavors, a veure què li posem,
sí,
no?
Sí, a veure què li podem trobar, doncs, perquè prengui alguna cosa, pobre home, perquè, vull dir, escolti'm,
I això també es veu en el canvi de les mateixes farmàcies. Abans les farmàcies eren uns llocs molt freds que realment despatxaven medicaments.
Sí,
i prou.
Sí, sí.
I la resta et buscaves la vida. I ara s'estan convertint, com que tothom hi va, si no per ell, per algun familiar, o si no, veus gent que va amb un feix de receptes, que és doncs, la veïna, la iaia, la tieta, i jo, ben. I te n'adones que s'estan convertint en botics.
Sí, aquí mateix.
A Sant Cugat, les dues de carrer Santa Maria s'han convertit en llocs que gairebé que per anar a fer la tertúlia, perquè són bonics, només se'ls hi falta la cafetera.
No, però la part aquesta de perfumeria i cosmètica, això, tot el que és la parafarmàcia, cada vegada té més importància en un comerç aquest. A veure, i sort en tenen, perquè sí. Si haguessin de viure del que els hi paga la Seguretat Social, la major part de vegades...
Si els paguen.
Quan els paguen, diguéssim, la major part haurien hagut de plegar,
No, això és com els estancs, que també s'estan convertint en botigues de regalets i objectes petits i tal i que qual, perquè el fumar ja no dona el que donava de si.
Sí, i els mails, diguéssim, fan que no se serveixin sellos.
Però jo crec que abans la farmàcia era un lloc justament que volies evitar. Perquè era un lloc que anaves i només anaves a una cosa.
Sí, ja ho sabia. Sí. Si anaves allà és perquè estaves malalt.
Sí. I més, fins i tot feien olor.
A farmàcia.
Sí, feien olor a farmàcia, que era una cosa allò de dir, ai, deixeu-me sortir d'aquí. És a dir, tot era dissuasiu. I ara és el contrari. Oh, mira, perquè veig, per exemple, la farmàcia aquesta gran del carrer Santa Maria, veig que la gent s'atura a badar. És a dir, la farmàcia s'ha convertit en
aparadors. Sí, tenen aparadors, les farmàcies avui, que cosa que...
Sí, amb aquest aspecte, jo tinc dues germanes que són farmacèutiques,
Elles quan van... Tens a dinar cada dia, pobretes.
No... Doncs elles, quan van començar, realment despatxaven una gran quantitat de fórmules, És a dir, allò que el metge feia la fórmula, les hi portava a la farmàcia i elles elaboraven aquell preparat específic per aquella persona. A mesura que hi ha hagut una generació que s'ha anat jubilant i que ha anat desapareixent, les fórmules han anat desapareixent. Sí. És a dir, aquesta atenció que encara es feia al pacient i demés, no, ara, diguéssim, tot és preparat farmacèutic, industrial, i s'ha acabat. I aquesta cosa, això que tu deies, doncs, que és el que feia l'olor de farmàcia perquè s'elaboraven allà medicaments, a veure, ara és una cosa totalment ocasional,
No, ara quan entres...
Fa molt bona olor.
Fa l'olor justament d'aquelles essències que estan intentant vendre perquè posis al bany o que posis a no sé on.
Sí, i de les pastilles Ricola i del...
De fet, quan es van algunes d'aquestes farmàcies, comentàvem, la del carrer Santa Maria, una que hi ha aquí a prop del CAP, t'adones que l'estructura amb la qual està muntada la farmàcia és de supermercat absolut, perquè has d'anar fins al final de la botiga, és a dir, que és el típic tros, diguem-ne, que tu has de fer... un recorregut que passes per diverses parts on tens els productes a la mà, més uns productes cridaners, a més de 25.000 coses. Jo a vegades em quedo esparverat quan veig tipus de pastes de dents o sabons o cremetes i veus com molta gent impulsivament no s'ho queda mirant i tal, i mentre fa la cua, que és el que a vegades passa en el supermercat, no? Que et posen productes allà que criden l'atenció, acaben agafant i acaben comprant. És a dir, com s'ha convertit en una mena de supermercat, no?, el negoci farmacèutic.
Sí, jo em sorprenc, perquè cada vegada hi ha més productes que no són, diguem-ne, de la gamma farmacèutica. Jo entenc, doncs, que un xampú pugui ser, doncs, en una farmàcia perquè és contra no sé què o no sé quantos, és a dir, té una aplicació mèdica, en definitiva, però ara te n'adones que no, que cada vegada més estan fent la convergència amb el món, diguem-ne, de la perfumeria, i veurem, diguem-ne, el món de la perfumeria, com reaccionarà d'aquí un temps i dirà que això és deslleal i no sé què, no sé quantos, i ells d'alguna manera tenen un contacte amb l'Estat i amb el govern, i això no pot ser, i ells són uns petits comerciants, ja veuràs.
Sí, bueno, el que passa és que, a veure, si hi ha una certa tendència, que el que es vol és que en els supermercats es puguin vendre ja una sèrie de productes, no? Vull dir, i actualment, això, tu vas a un supermercat i pots comprar, doncs, allò, unes tirites i alcohol i no sé què més. O sigui, productes tradicionals que abans aquests només eren de farmàcia, a veure, és lògic que els límits aquests quedin com una mica desdibuixats, eh? Diguéssim, la farmàcia el que encara domina és la recepta, és el món aquest de la recepta. Però aquest món, diguéssim, dels productes sense recepta, cada vegada és més... És a dir, o pots trobar a la farmàcia o pots trobar fora de la farmàcia. I, lògicament, aquells productes o aquelles marques que van començar amb que era un xampú, però aquell xampú resulta que era antialèrgic, eh? Però llavors, després d'aquell xampú antialèrgic, han anat ampliant la gamma i han anat fent, diguéssim, unes coses que no són antialèrgiques, ja són estrictament, diguéssim, de perfumeria, però com que allò tradicionalment, aquella marca, es venia a farmàcia, es continua venent a farmàcia, no? I llavors, bueno, s'ha produït aquesta mena d'híbrid, no? I repeteixo, i sort en tenen.
Sí, perquè espera't, a més a més. Jo mateix m'adono. Jo tinc, diguem-ne, la pressió alta, em medico, i el que jo prenc ha passat de 20 euros a 9, de 9 l'última vegada a una mica més de 2 euros. Que m'expliquin les farmacèutiques què ha passat, i no sóc un cas aïllat o únic o especial, sinó que tinc una cosa que té un gruix important de la població que els hi haurà passat el mateix. I cada vegada que hi ha una crisi dins de sanitat i fan fent les rebaixes, clar, he passat de 20 euros que es pagava pel meu medicament i ara, diguem-ne, no arriba a 3, 2,45 o una cosa així. És una cosa tremenda. Jo sóc el mateix, el desordre que tinc és el mateix i el medicament és el mateix. Ho he comprovat en el Vademecum.
És el mateix o t'han donat un genèric? En aquest cas?
M'han donat un genèric, però diguem-ne l'única cosa que canvia és l'excipient, que com que no tinc cap problema amb la lactosa més enllà de qualsevol altra persona, doncs em serveix absolutament igual aquell de 20 euros que el de 3. Són 17 euros de diferència, eh? Aviat està dit, eh?
Sí, sí. I per tant, com que el marge comercial es calcula sobre el preu, diguéssim, de venda, doncs, esclar, no és el mateix guanyar només uns cèntims que guanyar uns euros.
Sí. I, esclar, aquesta mena de boom que hi ha hagut aquí mateix a Sant Cugat. Sant Cugat, abans, la farmàcia era una aventura, perquè si no estava de guàrdia, tu havies de mirar aquella llista i igual acabaves a qui sap on, buscant la farmàcia. Recordo quan el meu fill era petit, esclar, allò, aquelles febrades de cop i volta a la nit que necessites una farmàcia, mare de Déu, es compartia no en anar a la cantonada. Ara, escolta, n'hi ha un fum. I tots van ampliant els seus horaris i et posen les màximes facilitats, etc. Ha canviat moltíssim. I això vol dir que algú feia un negoci. Això és així. Si no, no n'hi hauria.
De fet, a Sant Cugat tenim una 24 hores, que qualsevol cosa que necessites, doncs ja saps on has d'anar, gairebé no has de llegir, diguem-ne, la típica llista aquesta que tenia totes les cases, no?, de quan passava alguna cosa, quan hi havia un nen petit o algú gran, que havies de sortir corrents, no?, perquè faltava no sé què, doncs ara ja saps on és, pots aparcar tranquil·lament perquè hi ha algun espai fins i tot, i a més està al cantó del cap en aquest cas aquest, o sigui que les urgències també li acaben anant. Volia parlar, si els sembla bé, del PSC, del futur que es presenta en aquest partit. Avui, per exemple, algun dels ítems que han anat sortint de l'actualitat d'aquesta formació, Montserrat Tura diu que la direcció del PSC no ha reaccionat amb prou fermesa després del daltabaix del 20 de novembre i sosté que l'executiva en ple, de la qual ella mateix forma part, hauria d'haver dimitit. Això mentre Ros, Helena i Navarro treballen, diguem-ne, les seves candidatures de cara a un congrés que ha d'arribar d'aquí pocs dies.
I l'Iceta.
I en paral·lel, a l'Iceta també, és veritat.
Sí, perquè n'hi ha un de cada color.
Sí, però l'Iceta diu que només es presentarà si pot liderar una candidatura conjunta. És com si no hi hagués congrés, de fet. Perquè,
és a dir, ell no sap si tindrà, si ho podrà... ell no vol perdre, perquè sap que en aquell partit qui perd se'n va al carrer. I que li expliquin a la senyora Tura i que li expliquin al senyor Hereu.
I això en paral·lel, mentre el senyor Montilla s'enfila, diguem-ne, enfila camí cap al Senat. Tot sigui dit, el Senat que representa que no serveix per res, doncs també té alguna funció.
No, està bé, perquè, diguéssim, queda demostrat una vegada més de que el Senat és un cementiri d'elefants i s'ha acabat. No?
I queda demostrat una altra cosa que es va veure des del primer dia que Pasqual Maragall va entrar a la Generalitat de Catalunya i en Montilla es va agreujar, que és anar rebaixant la importància de la Generalitat i dels seus símbols i de la seva trajectòria de gairebé 700 anys. I això Maragall ho va fer d'una manera molt més subtil, però ho va fer, a base de que el Palau de la Generalitat no sortia mai i sempre totes les grans declaracions i les grans festes es feien fora de la Generalitat, la bandera no presidia mai, etc. I després Montilla arriba i Montilla comparteix la Generalitat en una mena de megadiputació, que és, en el fons, el seu nivell. I ara, diguem-ne, fa el salt. Legalment no es pot dir res davant d'aquesta proposta que ell vagi al Senat, però la veritat, diguem-ne, moral o cultural o social, és que la població està en contra, en definitiva, perquè és rebaixar el que és ser expresident de la Generalitat. Ara bé, jo aquí hi ha una pregunta que jo em faig. El senyor Montilla i la seva senyora, que són tan aptes a l'hora d'acumular atribucions i càrrecs i sous, em pregunto si va de senador, que serà senador i no expresident, què farà amb el despatx que paguem entre tots com a expresident de la Generalitat, que ho deixarà de ser? I estic segur que aquest bon senyor el que vol és el millor dels dos mons, que és passejar per Madrid, que sempre li ha agradat, cobrar aquell sou, evidentment renunciarà a la jubilació petiteta que li donen a la Generalitat, que a més només són 4 anys que ha governat i és el 85% del sou, per tant li surt millor fer de senador, i després, és clar, que li muntin el despatx en plan Pujol i en plan expresidents. Això no pot ser, legalment no pot ser, i de moment el tio ni mu a dir que renunciaria al sou d'expresident.
Sí,
i el despatx.
Això forçosament, a veure, diguéssim, perquè hi ha una legalitat i ha de renunciar a un dels dos sous. Ell pot optar, diguéssim, el que vulgui.
Perdona, si comencessin en aquest país a pentinar i a veure qui s'endú més d'un sou d'una administració pública, estalviarien molts mils de milers, Però molts,
Sí, sí. No, el que passa és que, a veure, jo sempre en aquests casos poso l'exemple d'Itàlia, no? En el qual els, a veure, personatges de llarga trajectòria política han passat per ministeris, primers ministres, no sé què, etc, etc, i llavors passen un temps de diputat o de senador, torna a sortir, és clar, diguéssim, per un polític professional això no té cap mena de problema, no? És a dir, aquest senyor ha sigut alcalde, ha sigut president de la Diputació, ha sigut president de la Generalitat i ara doncs serà senador. I dintre d'un temps doncs pensa que encara pot ser, diguéssim, una altra cosa.
Eurodiputat ja seria la propera, no?
Bueno, eurodiputat o el que sigui, vull dir, no? Vull dir, perdó, encara m'he deixat que va ser ministre.
No, perquè a Brussel·les no parlen castellà.
Seria l'únic. Això seria un problema, sí.
Sí, sí.
No, però vull dir que és un tipus que és un tipus de cosa que es dona en altres països, no? Vull dir que per tant tampoc és tan estrany que es doni, diguéssim, en equip.
Es dona aquí, mira el Manuel Fraga. Menys fer de neteja del Congrés ho ha fet tot.
Sí, sí.
I ara era ministre amb Franco, es va reciclar, després ha estat president, després senador vitalici, alcalde de Villajo de la Pedrusca, el que toqui. El que toqui per seguir el ball i per seguir cobrant.
Sí, sí, però vull dir que a veure que amb això hi ha precedents, que allò del Montilla no és tan estrany.
No, tan estrany no, però dins del cas, diguem, de la història de Catalunya, s'entén,
sí.
S'entén, i ja ho he dit, el marc legal li permet, només ha de solucionar el tema del despatx, perquè no es pot tenir tot en aquesta vida. Però, diguem-ne, jo crec que el sentir de la seva gent, que amb ell, en el fons, li és igual, el sentir de la gent és que un expresident passa a una categoria de reserva i aleshores va fent aportacions sàvies sobre, diguem-ne, el quid de la qüestió.
de la política i de la societat.
Sí, sí, sí. El que passa és que hi ha aquest president que tu dius del Fraga, diguéssim, o sigui, que és, oh, un, més, que és un expresident que després acaba senador, i algun altre, segurament, de el comunitats Belloc. Autònomes. Sí, sí, sí.
El Belloc, és sí. que això és tipiquíssim a la resta d'Espanya, però també no són comunitats d'aquestes, diguem-ne, històriques.
Sí, sí.
És a dir, tu veus el...
Sí, 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 el que fas és rebaixar el rang de president de la Generalitat.
Amb els
sí,
bascos,
sí, amb aquesta actitud és molt clara. Sí.
Els bascos no fan aquests tipus jocs. Mm. Tu ets l'endecari, te'n surts, et quedes a l'aparell del partit, però, diguem-ne, tu a la tuya, saps? I aquí és clarament, que és el que deia al principi, que el PSC només ha fet que triturar el sentit de la Generalitat i el sentit, diguem-ne, de la institució i la dignitat de la institució. Això més clar que l'aigua. Més clar que l'aigua, i això és un gest més que ho demostra. I com a expresident, Montilla és fatal, perquè no ha entès encara que ell, com a expresident, una de les coses que ha de tenir és un punt de vista sobre el país. I ell no deixa mai de ser PSC-PSOE. I aleshores, esclar, no està complint el que se li demana. I jo, quin problema és meu que ell tingui 56 anys i no es vol quedar al carrer? Això és problema seu, haver-s'ho pensat.
Sí, sí.
I és un home, en aquest sentit, molt despietat políticament, que ha anat pujant. Jo recordo quan el van fer president de la Diputació. El bon senyor, una de les coses que va dir, quan li van dir, oh, no li sembla poc, això... I va dir, més val això que res. És a dir, la presidència de la Diputació de Barcelona, venint d'alcalde de Cornellà, era més val això que res.
Home, perquè tenia aspiracions més altes, esclar, va arribar a ministre.
Que les va complir, i després el van destacar aquí, diguem-ne, per continuar el tema Maragall, que va fer d'una manera absolutament calamitosa. Que aleshores és allò, aquest senyor ara ha d'anar allà per la dignitat de la institució que ell ha representat? No, millor que es quedi aquí, que calli i que pensi alguna vegada en ser un expresident digne de la Generalitat.
De totes maneres, canviant una mica de temes, però dintre el PSC, jo el que he trobat molt interessant han sigut les declaracions del Guerra dient que el PSC és un altre partit, eh? Molt aclaridor el senyor Guerra.
Que Chacón no podia liderar el partit.
Sí, sí, molt aclaridor el senyor Guerra.
Però també els estranya, perquè jo quan escolto aquestes declaracions, les he escoltades diverses vegades per diverses veus, el Bono, Guerra, en el seu moment l'expresident d'Extremadura, Rodríguez Ibarra...
Les del Bono també, vull dir, déu-n'hi-do, les declaracions del Bono.
I una cosa, sí.
El PSOE, si hagués volgut guanyar les últimes eleccions, el millor que podien haver posat és el Bono, que hagués esgarrapat una quantitat de vots del PP.
I Chacón, no sé...
Home, dient allò... Es que yo quiero que hay un español que diga viva España, no?
En acabar, el president, el president que acabi, diguem-ne, els torns al Parlament... Viva Espanya.
Ole! Fandango!
I si Chacón no pot liderar el partit del PSC, no sé qui el podria liderar en àmbit estatal, perquè Chacón precisament no és que s'hagi caracteritzat per ser una catalanista a ultrança. Recordo un article amb Felipe González gairebé justificant la retallada de l'Estatut. És a dir, una persona que jo diria que és més PSOE que PSC, si li haguéssim de posar unes sigles.
Sí, però sobretot ara, eh? Recordem que aquesta és una senyora que fa que guanyin aquí 25 diputats, i ho fa amb un discurs catalanista mirant amb bons ulls l'amigo de Catalunya, que és el Zapatero. Això és. I després se'n va anar a Madrid i es va desubicar i no va saber mai més on era Catalunya. Fins que va venir la galtada allà i, bueno, ara em replego aquí i més val això que res, que deia el Montilla, doncs ella ho diu, més val el PSC que res. I molt em temo que aquesta senyora es quedarà sense ni PSC ni PSOE.
Sí, perquè entre altres coses jo tinc la sensació i la sospita de que perquè puguem tenir una primera ministra o una cap de govern aquí a Espanya, el PSOE no està gens per la labor. I aleshores, d'acord que hi ha el problema PSC, però quan el Guerra diu allò, en el fons està dient, i a sobre és una dona, eh? Que no ho diu, però bé, eh?
No ho diu, però
sí,
ho diu.
Sí, però entre línies, diguéssim, se li pot entendre, eh? Amb la qual cosa, dius, estima, vull dir... Vale.
I, a més a més, crec que el model de dona del PSOE no és aquesta senyora.
Exacte. Exacte.
És Fernández de la Vega, és un altre tipus de perfil. Clar, i aquesta senyora que a la més mínima les coses no li van bé, fa una cara de set pams, que està a punt sempre de plorar, això no sí. és PSOE.
Sí,
Fernández de la Vega, que era un tanque Sherman, preparat per la guerra en cada moment, i allà ni un pèl es movia al seu cap. Sí. Aquest és el model.
Sí, sí. L'espectacle, diguéssim, de la nit de les eleccions de la Chacón va ser lamentable.
I de cara a un futur líder del PSC, entre Ros, Helena, Navarro o Iceta, veuen algú que es destaqui per sobre
dels altres? Que n'hi ha de altres? Cada color. N'hi ha de cada color. L'Iceta representa l'aparell. L'Helena representa el que queda, diguem-ne, dels catalanistes.
El que queda, l'obiolisme, no?
Sí, exacte. I de ser un mini ungit de l'altre. El Pere Navarro representa, diguem-ne, els entorns de Barcelona, el que era els Corbachos i companyia. I ara m'he deixat...
Els capitans,
sí. Ros...
El Ros de Lleida.
El Ros, i el Ros és la Catalunya profunda i el populista. O sigui, de cada color, de cada color. I jo crec que tot això, al meu entendre, no sóc mag, però jo crec que això és, a més, una escenificació de que n'hi ha un de cada color i després ens entendrem tots. I hi haurà lloc qui guanyi, perquè tots els hi van buscant les pessigolles, els periodistes, perquè diguin el nom del porc a l'altre. I tots diuen, no, no, jo estic totalment d'acord. Hi ha unes certes diferències, però, esclar, pertanyem a un mateix partit. És a dir, preparant el fet de que qui guanyi s'incorporarà als altres a dins del seu equip o representants, diguem-ne, de les seves particularitats dins del seu equip. Conforme el líder que surti d'aquí serà una persona que representi l'aparell del partit, que representi el cinturó de Barcelona, que representi a la Catalunya profunda, etc.
Sí, més o menys com va passar, diguéssim, aquí a Sant Cugat, que hi van haver unes primàries amb dues sensibilitats, i bé, però quan això hàgim escollit i tot plegat, veureu com la candidatura que presentem a l'Ajuntament serà unitària i serà d'això. Val, sí, sí, ja ho hem vist. Sí,
hi ha els resultats que vam veure del PSC.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, l'unitària que ha estat i com d'això. Sí,
és que el PSC, la veritat, jo crec que no els aniria malament a tots passar un temps d'oients a l'Institut del Teatre i aprendre a fer-ho correctament.
Sí, sí.
Perquè la veritat és les seves actuacions, això mateix, d'aquests quatre candidats, i intentant-nos fer creure que tot això és net i que tot això és... els candidats són independents i és un partit tan plural i tan proper, etc. Tothom sap que això no és veritat. Tothom sap que això no és veritat. I ara hi ha una lluita entre l'aparell, que és l'Iceta, per això és el més reticent dels candidats, a mullar-se, perquè no vol perdre, perquè sap que perdre vol dir caure. I després, clar, hi ha tots aquests personatges que fins ara han passat tant, la Manuela de Madre, el José Zaragoza, tots aquests. Què passa amb aquests? Saps? I la veritat, aquestes pantomimes de fer creure que el partit és una cosa que no és, la veritat és una mica lamentable, i és prendre una mica el pèl als ciutadans.
Sí, sí.
I el futur del PSOE, també, ara quan llegeixes les notícies i veus que la disputa que pot haver-hi per liderar el partit és Chacón i Rubalcaba, que són dos dels derrotats de les eleccions del 20 de novembre, penses que aquestes són les apostes que necessita un partit per capgirar una situació electoral en què han quedat totalment destrossats? És a dir, si aquesta és la renovació que ha d'oferir un partit a la societat, penses, ostres...
Recorda que el Mas va perdre dues eleccions, eh?
Però va guanyar, és a dir, va quedar primera força... és a dir, la derrota que s'ha endut al PSOE, que és una derrota històrica, però que només ha guanyat guerra a Sevilla, per entendre'ns, vull dir...
I l'Aznar. I el Marianín. El Marianín és la tercera vegada.
Sí, sí.
La tercera vegada. És a dir, jo crec que justament el PP el que ha fet és ha obert aquesta porta a... Que vostè el derrotin no vol dir res. Sí, vostè sí. Agafi's a la cadira, bufarà una mica de vent, però vostè s'imposarà si té paciència. Jo crec que és així, jo crec que és així, que han ensenyat aquesta lliçó, i veig que el Rubalcaba, abans al PSOE hi havia aquesta qüestió d'honor, de dignitat, de noblesa, i la mateixa nit de la derrota poso a la disposició del meu partit, el meu càrrec, no sé què, no sé quantos, i dividien, i si més no, feien el pantomima. Ara, no. De cap de les maneres, tothom interpreta bé, els altres han guanyat, nosaltres no ho hem perdut. Històries d'aquestes.
Sí, però no, estic completament d'acord amb això, vull dir, a veure, diguéssim, jo insisteixo, diguéssim, en què és aquesta, com aquesta normalitat que es dona, diguéssim, també a Europa, vull dir que nosaltres aquí potser... perquè no tenim una història democràtica doncs, tan llarga, però en els països que hi ha aquestes trajectòries agafa personatges com el Chirac o agafa personatges, diguéssim, d'aquests així i veuràs, no?
El Mitterrand, mateix. Sí. Quin historion, no?
Sí, vull dir que, per tant, no és estrany que el Rubalcaba digui no, jo continuo i endavant, etc.
No, i crec que és part d'aquesta erosió del sistema polític, sí. De que tot s'hi val. I esclar, no, el Rubalcaba que vulgui seguir és exactament el mateix fenomen que l'expresident anant de senador.
Sí,
que tant se val.
Doncs ho deixem aquí, Sam Abrams, Domènec Miquel Sam Abrams, moltíssimes gràcies per haver vingut, molt bon dia als dos.
Bon dia.
Moment per al butlletí i magazine.